Benvinguts a Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
Benvinguts i benvingudes a un nou Col·lectius en Xarxa. L'episodi d'avui el volem dedicar als barris LGTBI, aquells espais a les ciutats on es suma la reivindicació, la llibertat i es respira felicitat i companyonia entre tots aquells i aquelles que durant molt de temps s'han sentit també una minoria, Lluís.
Què tal, Manel?
Què tal?
Tots aquells que també durant molt de temps han cregut que no encaixaven en el conjunt de la població, la mateixa que a dia d'avui encara es basa en l'heteronormativitat i mira estranys a tots i a totes aquells que s'assumen surten del que està socialment establert.
Avui al Col·lectius en Xarxa, barris LGTBI.
Estàs escoltant Col·lectius en Xarxa
amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
En els anys que ronden el 1920 es van generalitzar el terme gueto per descriure alguns espais i zones on es reunien i convivien totes aquelles persones que la pròpia societat considerava com a fora de la norma, incloent aquí a les persones pobres, minories racials, bohemis, prostitutes i també els homosexuals. Malgrat tot, si cerquem la definició de barri, va una mica més enrere, concretament, Lluís, a l'edat mitjana. Fixa't si tenim que tirar enrere, hem de fer un bon viatge quan les persones es separaven per religió, com pot ser el cas de les juderies, les moreries i els barris cristians que estaven dins dels països musulmans.
Aquests guetos, entre cometes, quan encara no se'ls definia com a barris, se situaven sobretot en zones deteriorades dels centres de les ciutats i, malgrat i que sembli una contradicció, zona deteriorada i zona del centre. Tot i té tot el sentit del món, dèiem. Doncs aquestes minories intentaven perdre's entre la multitud i gaudir de cert anonimat. Si ens preguntem com es veien aquestes zones per la resta de la població, ja us hem d'avançar que no gaudien d'una gaire bona reputació.
Doncs no, Lluís, perquè aquests espais estaven considerats com a marginals degut a l'homofòbia que exercia la comunitat heterosexual majoritària i, d'altra banda, aquests guetos servien també com una zona segura o espai segur. Fixa, Lluís, un terme que torna a estar d'actualitat. De fet, també hem dedicat un episodi del Col·lectius en Xarxa per les minories sexuals i de gènere. Cal recordar que en aquella època estaven més actives que mai les lleis de repressió contra els homosexuals i les persones que vivien al carrer.
Per aquest motiu, no va ser fins als anys 60 o 70 que les comunitats gais i els barris no van començar a funcionar com a tals. Fins llavors, només de portes cap endins, els bars funcionaven com a llocs de reunions clandestines on es podia intentar escapar de l'estreta pressió policial. Segurament això que us estem dient us porta fins a Nova York o a Stonewall, al barri de Stonewall, on va haver aquella brutal redada policial el 27 de juny de 1969 i que, malgrat tot, el mal que es va fer va servir com a punt d'inflexió a la societat i es va començar a mobilitzar.
Sí, però com es creen i com perduren també els barris LGTBI a les diferents ciutats, doncs s'ha observat que en moltes ocasions aquest fenomen es produeix tenint com a base una zona deprimida i que comença a ser ocupada per una població ara de major poder adquisitiu i que comencen a fer vida i també doncs a conèixer gent de la zona, generar nous costums i també doncs rutines i també nous negocis. Lluís, també una activitat monetària important,
Aquest fenomen es va observar a llocs com a San Francisco o a Madrid. A San Francisco, per exemple, es va comprovar que la presència d'homes gais va ser el principal motiu de creixement de la indústria immobiliària de la zona i, com a conseqüència, el ressorgiment urbà de la ciutat als anys 70. En paral·lel, també creixien festes de celebració com la Marxa de l'Orgull, LGTBI de Sydney, l'Europride, el World Pride o les Outgames mundial.
Aquestes fites també van començar a generar un gran moviment econòmic entre els hotels, els restaurants i negocis que veien que el consum gay es convertia en tot un motor per tirar endavant uns negocis que es van anar ampliant també amb llibreries, cinemes, articles de moda i sex shops, entre d'altres.
Perquè els pols oposats també s'atreuen, escolta Col·lectius en Xarxa.
I els barris més orgullosos acostumen a ser també els més colorits i estan escampats per tots els racons del món, des de llocs històrics com Nova York fins a multitudinaris com, per exemple, Madrid o Nord-Amèrica, Europa i també de Sud-amèrica, l'Orient Mitjà. Viatgem pels barris i ciutats més LGTBI-friendly que podràs trobar segurament arreu del planeta, Lluís.
A San Francisco, per exemple, sens dubte, el barri més colorit i orgullós de tots és Castro, on Castro és la seva artèria principal. La Castro Street és la seva artèria principal.
Aquí no hi hem estat, Lluís, de moment,
no,
nosaltres.
No. Aquí, als anys 70, Harvey Milk va tenir un paper reivindicatiu fonamental en convertir-se en el primer polític obertament gay de la història dels Estats Units, promovent els drets homosexuals. No us podeu perdre els seus passos de zebra de color de l'Arc de Sant Martí o les plaques de les seves voreres on es recorden personatges històrics de la lluita homosexual com el mateix Federico García Lorca.
I no descobrirem res si et diem que Amsterdam és una de les ciutats més liberals del món, però és que, a més, és una de les destinacions més amigables al col·lectiu LGTBI de tot el món. No t'hauries de perdre tampoc el homomonument, si ho he dit bé, un monument que a través dels tres triangles roses simbolitzen els triangles que els nazis feien cosir als uniformes dels presoners homosexuals i avui representa tota mena de persecució per l'orientació sexual. Al costat del monument trobareu el Pink Point d'Amsterdam, un quiosc d'informació LGTBI, i aquí podreu veure altres zones LGTBI d'Amsterdam, així com l'Amsterdam Gay Pride, que se celebra en el mes de l'agost. Lluís, per tant, fixa't, està molt bé que inclús hi hagi com un punt d'informació, no?
I tant, totalment. En ple downtown de Toronto, el centre LGTBI Friendly es concentra al voltant dels carrers Church i Wellesley, també, si ho hem pronunciat bé. És la comunitat gay més gran del Canadà i el barri, que és sens dubte el més alegre de la ciutat, es deixa veure fins i tot en els senyals dels carrers. Quan arriba el moment de la celebració a Toronto, s'ho prenen molt de debò i els actes s'estenen al llarg de tot un mes. Una gegantina desfilada molt reivindicativa que travessa la ciutat de Jones, la que presumeix de ser el carrer més llarg del món. A Pride, al Pride de Toronto, podràs veure bé del que et parlem.
I a veure, també un nom complicat. Ara, el Friendly Israel s'ha guanyat la reputació de ser el país més obert a l'homosexualitat de l'Orient Mitjà i el Tel Aviv n'és el millor estàndard. L'orgull s'hi celebra més de 20 anys i cada any hi ha tota una setmana d'actes festius i reivindicatius, el Pride Week, que de fet, Lluís, tot això que estem parlant, la gent ara amb el tema del Mundial segurament com que s'apropa cap allà tot plegat, però bé, més de 200.000 persones han visitats arribats de tot arreu del món participant a la desfilada que posa la cirereta en aquesta setmana de celebració normalment duta a terme al mes de juny. Una ciutat oberta i respectuosa amb la comunitat gai, amb multitud de bars i platges i una gran consciència LGTBI promoguda des del propi govern. També, Lluís, pel que hem parlat alguna vegada, sí, perquè també és a Porta Calarons, per tant, doncs aquí tothom és molt obert.
Això mateix. Aquesta és potser la més
dubtosa.
Tornant a casa nostra, Chueca és l'epicentre gay de Madrid, encara que això possiblement ja ho sabies. No? Se centra a la plaça de Chueca i pren tots els carrers que s'entrellacen entre Fuencarral, Hortaleza i més enllà. El barri va començar a ser revitalitzat per la comunitat homosexual a final del segle XX i avui llueix multicolor. Tolerant, respectuós, ple de botigues, bars, restaurants, art, disseny i molta vida. Fins i tot té la seva web d'interès per la comunitat LGTBI. Durant la celebració de l'Orgull Gay de Madrid Chueca, revoluciona de dalt a baix, convertir-se en la representació més gran a favor dels drets homosexuals de l'estat espanyol.
I ja Catalunya no és un barri, sinó un poble, però es tracta del destí LGTBI més popular de tota Europa. Estem parlant de Sitges.
Bé curiós.
Fixa't, eh? Sí. Estem parlant de Sitges comparada com el Saint-Tropez d'Espanya. I hi ha més de 23 bars i clubs gais, així com diversos restaurants gai i gay friendlies, on trobaràs també doncs, una bona barreja d'edats, nacionalitats, preferències i també estils. Avui dia, l'economia de Sitges es basa principalment en el turisme LGTBI, conservant la seva atmosfera especial, no? D'una petita localitat encantadora, tranquil·la entre setmana i animada, molt animada els caps de setmana. I les claus són alguns esdeveniments, com per exemple el Carnestoltes a Sitges, l'Orgull, la Setmana dels Ossos de Sitges i la Festa Major també amb els seus focs artificials.
El Carnaval de Sitges no és concretament un esdeveniment gai, però com que la ciutat és una destinació gai tan important, els residents gais locals organitzen un carnaval específic uns dies abans de l'inici oficial del carnaval, del propi carnaval. El Carnestoltes és una bona excusa per escapar-se del fred de l'hivern i gaudir uns dies plens de diversió i festa a la costa catalana. L'Orgull Gai de Sitges és, per descomptat, el millor motiu per anar a Sitges al juny, Aquest esdeveniment atrau més de 50.000 persones.
Però com a barri, per excel·lència, Lluís, a Catalunya en tenim un altre, eh?
Exacte. A Barcelona no podem deixar de parlar del Gueixample, la zona cèntrica del districte de l'Eixample, en el que des de finals del segle XX han anat proliferant els comerços i locals d'oci orientats al col·lectiu LGTBI i convertir-se en una autèntica zona rosa al centre de la ciutat. Entre tota l'oferta que hi ha, trobem que hi ha botigues de moda, restaurants, locals d'oci nocturn, un barri que avui també volem conèixer més a fons.
Exacte.
Segueix-nos a les xarxes.
Busca'ns i recupera tots els nostres programes, imatges i vídeos exclusius.
Col·lectius en xarxa, a Twitter, Instagram i a les principals plataformes de podcasting.
El passat mes de juny, l'associació Som Eixample de Barcelona va renovar la seva junta per seguir fent viure el que molts coneixem com el Gueixample. L'associació lluita per la diversitat, la llibertat, la igualtat i la unió dels carrers de l'esquerra de l'Eixample.